Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Este es un país de chorizos. Lo digo con todo el respeto. No hay ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados, y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. La imagen de España, que estuvo valorada en torno a algo más del billón de dólares y hoy está en 585 mil millones de euros, tiene una razón de ser: la corrupción. Entonces, no se pueden exigir tipos impositivos del 56% cuando los que recaudan, un buen número de ellos, son grandes chorizos. Y el pueblo tiene que decir que basta.
Així de contundent es mostrava fa només unes setmanes el professor d'Economia Financera de la Universitat de Barcelona, José María Gay de Liébana. Les declaracions les va fer en una trobada d'assessors fiscals a València, però gràcies a internet les seves paraules d'economista, en aquest cas indignat, que és com l'etiqueten, i han donat la volta a tot el país. Avui Gay de Liébana torna a ser notícia i és que acaba de publicar España se escribe con E de endeudamiento, un llibre amb un grapat de números que expliquen quina és la situació actual, com hem arribat fins a ti, però que també proposa solucions, tot i que a dia d'avui el govern espanyol no en porti el, en aquest cas, a fer-les cap ni una. Per tant, saludem abans de res el professor. Professor, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Col·laborador de la nit a RAC1 amb el Xevi Freixas.
Bravo.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Vostè era conscient del rebombori que generaria en aquest document que ha anat girant, que s'ha convertit en un dels documents descarregats, descarregats a Espanya, sí, aquestes darreres setmanes?
No era conscient, perquè vull dir que això va ser, diguem, la resposta a una pregunta que em feia un company allà a les jornades tributàries, i en principi jo allà vaig respondre com porto molts anys, no?, responent. El que passa és que anys enrere, quan tu responies, no hi havia, diguem, la efecte mediàtic ni de xarxes socials, i bueno, em vaig quedar tan tranquil, la gent ve, hombre, oye, José María, en tu línia habitual, que d'això hi ha a València, bueno, molt bé, i la meva sorpresa és després quan diuen, escolta, hi ha un vídeo que està circulant, i bé, bueno, a veure, després de tot això, si això serveix una mica perquè la gent pensi, perquè la gent reflexioni, perquè ens donem compte de que realment les coses no van bé, doncs, bueno, jo penso que seria positiu, no?
Ha tingut alguna queixa d'algun polític?
No, algun polític que igual quan m'ha vist doncs ha procurat no saludar-me o m'ha evitat, però vull dir que jo tampoc enrono en aquí de que els polítics siguin, vull dir que jo enrono de lo que seria un estat general de corrupció, i a més, bueno, per si faltava alguna prova, doncs ahir vam tenir també una demostració clara amb el que havia sigut l'anterior president de la COE, per tant vol dir que en definitiva en aquí gairebé tothom està pringat, no?
Sí, escolti, és rascar allà on rasques trobes greix, exacte. Escolti, entrant en matèria amb el seu llibre, i a partir d'aquí me n'aniré al que acaba de dir fa un moment Cristóbal Montoro, diu vostè al subtítol que el llibre fa una radiografia d'un país abocat a l'abisme. Segons el que vostè explica, Espanya va acabar el 2011 amb 3 milions de milions d'euros de deute. Li pregunto si el 2012 superarem aquesta xifra, o sigui, l'hem reduït aquest deute o anem a més?
La part corresponent a famílies i empreses privades sí que redueix, la part de bancs augmenta i la part pública també s'incrementa. Per tant, vol dir que acabarem l'any, jo crec que al voltant dels 4,2 bilions d'euros. Per tant, vol dir que estem enraonant d'una xifra que realment és supersònica. En un any, és que hi ha un increment de deute pública, cada cop que enraonem del tema del dèficit, Toni, que després imagino que parlarem del tema del dèficit, cada cop que hi ha dèficit hem de pensar que es té que financiar. I per financiar aquest dèficit, el que fa l'Estat és emetre deute públic. Per tant, anem a un pas, diguem, massa ha gegantat a una progressió geomètrica de creixement del deute.
Ho escoltàvem fa un moment, uns moments al butlletí. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha comparegut aquesta mateixa tarda per donar les xifres de dèficit de les comunitats autònomes, ha fet un repàs de com estan les comunitats autònomes, i en el cas de Catalunya, el dèficit públic es va situar al setembre en el 1,56% a dia d'avui del PIB, i això vol dir que està ja per sobre de l'objectiu anual, que és de l'1,5%. La desviació es rebaixa fins a l'1,26% si s'inclouen l'avançament de transferències. Fàgim un anàlisi d'això, és a dir, què li sembla d'aquestes dades?
Hi ha un compromís, diguem, del dèficit. En principi, Espanya té que rebaixar el dèficit. El dèficit de l'any passat, de 2011, va ser al final, que el llibre està, de 100.000 milions d'euros, concretament 100.440 milions d'euros. En principi, aquest dèficit gairebé està al 10% del producte interior brut, i en principi, quan se'n va anar el senyor Zapatero, va dir que el dèficit era al voltant del 6%. Clar, dels 60.000 milions d'euros fins a arribar als 100.000 milions d'euros, vol dir que hi ha un bon tros, no? A partir d'aquí, què passa? Que ara es té que rebaixar aquest dèficit. És a dir, el dèficit en definitiva és el que gasta de més l'Estat per sobre del que ingressa. Per tant, aquesta diferència es té que rebaixar, perquè si no s'atura això, realment estem davant d'una hemorràgia. Què passa? Que l'Estat té diferents components. D'una banda, l'administració central, d'una altra, les comunitats autònomes. Aleshores, aquí, diguem, del dèficit que es té que quedar al voltant del 6%, el que diuen en aquest cas a la Miguel Montoro és: jo em quedo la part més gran de dèficit
a l'Estat,
a l'Estat, i aleshores vosaltres, a les
comunitats
autònomes,
us apreto
la part més petita i us apreto. Clar, això no és just, i quan dic que no és just, no és just que jo pugui tenir, per exemple, un dèficit de gairebé el 5% i Catalunya dir-li vostè només a l'1,5%. Perquè aquí, perquè hi hagi un sentiment de justícia, jo tinc que ser aleshores responsable dels ingressos. Si Catalunya sigui responsable dels ingressos, és a dir, ara jo vaig cap a la idea del pacte fiscal, aleshores sí senyor, que no a l'1,5, no, i al 0,9% i el que sigui menester. Però si a mi no em donen més diners dels que em corresponen, aleshores no em culpien a mi del tema del dèficit. Per tant, en conseqüència, diguem, no és just des de la visió de, diguem, d'autonomies responsables. Per tant, Catalunya no és responsable de les seves finances en aquest sentit. M'hi ha explicat o no m'hi ha explicat?
S'ha explicat perfectament, com sempre. Com sempre,
això,
sempre. L'únic, pateixo perquè el veig avui una mica...
No, porto dies, porto dies.
Que castigat pel costipat.
No, 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 però no passa res, Toni. Per mi és un plaer estar aquí.
Per mi també. Escolti, aquesta setmana el programa singular d'en Jaume Barberà, vaig veure que hi van convidar l'economista Edward Hugh, va passar per singulars, i ell va alertar de la possibilitat de que el govern central apliqui l'article 153, perquè va fer números i va dir que si les coses no es fan mínimament bé, finalment el govern espanyol tirarà pel dret. Deixi-me'l escoltar i a veure què en pensa vostè.
Has sentit parlar de l'article 153, no?, de la Constitució espanyola. Això dona a la capacitat del govern central d'intervenir directament, més que la intervenció que tenim ara, en la gestió d'una comunitat autònoma. I si no podem aconseguir un govern estable, capaç de passar per tot el procés, molt fàcilment la falta de governabilitat de Catalunya pot ser l'excusa per aplicar aquest article. Europa va imposar el govern de senyor Monti a Itàlia, no? Per què no a Catalunya?
Jo li pregunto, a nivell econòmic, tal com estan les coses, amb la retallada de 4.000 milions que s'han d'executar el 2013. Retallada de 4.000 milions més els, no sé si no recordo malament, 4.000 que s'han de tornar. És a dir, estem parlant de 8.000 milions. Tot això, el 2013, amb la tassa de dèficit del 0,7, com s'executa tot? Com
no,
es quadra tot això?
Hi haurà un problema d'asfíxia financera des del punt de vista de Catalunya, vull dir, això és aquesta forma. Hi ha que pensar que d'ingressos...
Però això és així.
Sí, sí,
vull
sí.
Dir, perquè és... sembla que ningú vulgui parlar. O sigui, he fet quatre números i jo no sóc de matemàtiques, i a mi no em surten els números.
Però, Toni, és una asfíxia financera evident. Vull dir que si, per exemple, el que és la despesa efectiva, deixant de banda la part que seria financera de deute, etc., és de 27.000 milions d'euros al dia d'avui de la Generalitat de Catalunya, vol dir que hi hauria una retallada de 4.000 milions d'euros, per tant, la despesa es quedaria en 23.000 milions d'euros. El que hi ha que preguntar-se és d'on retallaran d'aquesta despesa, i per tant ja podem tornar a pensar un altre cop que allò de sempre, no? El tema de funcionaris, el tema de sanitat, i després també el tema de generar més ingressos, per tant, més copagament, més tot el que pugui ser factible. Hi ha hagut un altre tema que ha sigut una frustració per Catalunya, que és la privatització, és a dir, d'una banda no toquem el tema de les aigües del Ter i de Llobregat, però, per exemple, el tema dels túnels, aquest no ha acabat, diguem, de fructificar, perquè el dia d'avui els plantejaments econòmics de concessions no són com anys enrere. Vull dir, tu ara vas per una via de peatge i hi ha molta menys circulació que abans. Per tant, vol dir que el rendiment no és exactament el mateix. Catalunya tindrà que ajustar els seus números, i tindrà que ajustar els seus números, i aquests 4.000 milions d'euros es tenen que retallar. El problema és que també hi haurà devolució de deute, també hi ha pagament d'interessos, només que de pagament d'interessos va dir el conseller Mas-Colell que ens anem a 2.000 milions d'euros, que aproximadament seria un deute deute de 44.000 milions d'euros, els interessos que devingui, per lo menys, són 2.000 milions d'euros. Aleshores, què passa? Doncs que la situació de Catalunya és dolenta en aquest aspecte d'asfíxia financera, però jo crec que aquí falta, diguem, per Madrid un pas cap endavant, o que Catalunya sàpiga negociar, o que posem les coses, potser, bueno, en uns extrems que siguin raonables. L'altre tema, evidentment, si les finances no donen de permès, doncs, evidentment, vull dir que hi hauria que intervenir les finances de la Generalitat de Catalunya. Compte, eh?
Que anem cap aquí.
Clar.
Jo la sensació que tinc és que la jugada és aquesta.
Sí, quan dic evidentment, ho dic amb el sentit de la Constitució a la mà, perquè diuen, escolti, vostès no són responsables. Si hi ha governabilitat, si hi hagués un govern fort, no hi hauria tant problema. Però, clar, el que jo estic veient ara és que aquí, bueno, demano que no tinguem que anar a votar dintre d'un mes, perquè, vull dir, dintre d'un mes anar a votar no ho podem permetre abans dels Nadals, bueno, seria ja després dels Nadals, però fonamentalment el que té a veure és una governabilitat de Catalunya. Mm-hmm. Si no, evidentment, això vol dir que obre una sèrie de fissures.
Com això coincideix amb Edward Hugh, que ell feia referència a això. Per cert, que Hugh, i amb això acabo el capítol de Hugh, va parlar de la situació en què que m'ha cridat molt l'atenció i vaig pensar, mira, li preguntaré al professor Gaidel Guibana, en què es podria trobar el fons de reserva de la Seguretat Social. No només perquè cada cop hi queden menys diners, sinó perquè els diners que hi ha, va explicar Edward Hugh, estan col·locats en bons. Escoltem quina radiografia feia d'això.
Espanya necessita urgentment una reforma del sistema de pensions, perquè amb menys carregada, menys persones cotitzant i més persones amb edat de jubilar-se, llavors el desequilibri en el sistema és important. Ara, una cosa que les persones pensen, que és hi ha un fons de reserva que està allà per garantir les pensions, i si nosaltres, els catalans, marxem d'Espanya, ens deixarem aquests diners, però jo mostro ara aquest gràfic que un 87,9% a l'any 2011 dels bons del fons de reserva són en bons del govern espanyol. Llavors, si en algun moment el govern espanyol no pot pagar aquests diners, on són? Quant val tot això? L'altra part, sí, que un 12% estan en bons d'altres països.
A veure, expliqui-m'ho, perquè jo, clar, no, estava a casa i no vaig entendre
bé. Això recordo perfectament que ho vam explicar aquí, a RAC1 explicar.
Ah, sí? Escolti, no vaig prendre nota aquí.
A l'any 2011, abans d'anar-se'n el senyor Zapatero, jo crec, si no recordo malament, que la xifra és al voltant de 60.000 milions d'euros, i el fons de reserva de la Seguretat Social és de 60 i algo mil de milions d'euros, i aleshores el senyor Zapatero, com hi havia un problema de col·locació de deute públic, va decidir que la Seguretat Social subscrivís deute públic. I això ho vaig comentar jo aquí, assegut a aquella cadira, recordo perfectament. Què vol dir?
Sí, sí.
Què vol dir? Que els diners de la Seguretat Social, sí, en lloc d'estar en una inversió financera que sigui una altra, estan en deute públic espanyola. Per tant, quan s'enraona d'una quitança del deute públic espanyol, quan s'enraona que si igual Espanya no paga, vol dir que la Seguretat Social no cobraria. I aquesta és la reserva per pagar les pensions el dia de demà. Perquè, clar, aquí hi ha un aspecte important. Un que treballa, un que cobra la pensió. Si un no treballa, l'altre no cobrarà la pensió. Per tant, el fons de reserva tindria que estar materialitzat amb uns diners de diversificació de risc. El que jo no puc fer és, en definitiva, inverteixo en mi mateix. En conseqüència, què vol dir? Que aquí hi ha un problema de risc, que coincideixo totalment amb el que s'ha dit, i a més ho vam comentar, insisteixo molt, que és una cosa que a mi em va impactar, que no és coherent que el fons de reserva de la Seguretat Social el tinguis invertit a casa teva. En tot cas, el tens que diversificar. Amb què? Amb diverses inversions.
Si es ven gastar els diners del fons de... Espera't que ho digui bé, perquè
sí,
si no...
Fons de
reserva de la Seguretat Social amb deute espanyola.
Exacte, o sigui, hi havia que subscriure deute espanyol per poder pagar per aquest dèficit que hi ha tan galopant.
I vam posar tots els diners de la Seguretat Social
amb deute. I l'amic Zapatero va decidir el 87%, com diuen l'editor Hugh, aleshores agafar-lo i posar-lo amb deute. Per tant, vol dir que malament, perquè vull dir, és una concentració de risc absolutament innecessària.
I això com, amb una campanya, la campanya electoral, com és que aquestes
coses
no,
perquè la gent, doncs, no... Potser,
la gent, a veure, polítics,
preferim
no?
escoltar altres coses, preferim escoltar que tot serà meravellós...
Bueno, jo li dic perquè, clar, ja aquesta no qüestió... Clar, aquí tenim el perill de cobrar les pensions.
Bueno,
si
clar,
Espanya fa fallida...
En aquí hi ha un risc, perquè aleshores vol dir que el Fons de la Seguretat Social no podria aleshores cobrar d'una Espanya que ha fet fallida. Per tant, cada cop que ens reunim de la quitança, del que seria, en definitiva, la quita del deute espanyol, doncs més val que no es produeixi.
Escolta, explica en el llibre que des de l'entrada d'Espanya a la Unió Econòmica, la rebaixa del cost del diner ha portat a endeutaments més grans. quin va ser el problema, o sigui, amb l'entrada d'Espanya a l'euro?
Jo crec que va veure, en primer lloc, va veure com una il·lusió monetària, que jo la dic al llibre, perquè li vam perdre el respecte als diners. Vull dir, una
vostè
cosa...
posa un exemple molt bo d'unes boles de golf.
No? Jo recordo, aquesta és una anècdota real, amb el meu fill, aleshores vam anar a jugar el dia 31 de desembre del 2001, i abans de sortir al camp, doncs sempre agafes un cistell
amb
de
boles,
que són 25 boles, del camp de pràctiques, i aleshores bueno, les vam agafar, i ens va costar una moneda de 20 duros, 100 pessetes, no? I aleshores, bueno, vam estar jugant, vam sortir, i el dia 1 de gener els clubs de golf normalment tanquen, perquè clar, el dia 31 de desembre és un dia així animador, i el dia 2 de gener tornen a obrir. Vam anar amb el meu fill, que aquella època jugava molt a golf i jugàvem junts, ara juguem menys a golf, i bueno, ja, però encara juguem junts, i aleshores vam anar i jo li vaig donar una moneda de 20 duros, no? I li vaig dir, treu una cistella de boles, i torna i em diu, papà, diu que això no va, que necessito una moneda d'un euro. Dic, com d'un euro? Dic, clar, el primer dia que l'euro entrava en circulació, vam anar cap allà, cap a la maquineta, i efectivament, vull dir, el club de golf havia canviat de seguida, vull dir que va ser un
canvi
rapidíssim.
O sigui, el canvi era de 100 peles, un euro.
A un euro, però clar, aleshores què passa? Que un euro eren 166,386 pessetes. Per tant, jo li vaig dir amb el meu fill, dic, Pepe, dic, escolta, a partir d'ara t'enraonaran de que l'euro no genera inflació ni res. Escolta, és una il·lusió. Clar, el meu fill va veure tan complicat el tema que en lloc de voler ser economista, vol ser cineasta, no?
Bueno,
clar,
que vigilem els pressupostos del cinema, també.
I tant. Bueno, a veure si hi ha alguna subvenció per cinema.
A veure, em sembla que no ha quedat ni...
Però aquí, clar, el problema que hi ha és el tema, diguem, inflacionari. Jo penso que l'euro ha provocat una inflació molt gran, fonamentalment amb el que seria la despesa menuda, la despesa petita, la que no ens donem compte. Això d'una banda. D'una altra banda, li vam perdre el respecte també a el que era, diguem, la hipoteca. Per dir d'aquesta forma, no passa res, 300.000 euros, 600.000 euros, no passa res, perquè jo crec que vam fer una traducció dolenta de la pesseta a l'euro. I, en conseqüència, després va venir el que era la baixada dels tipus d'interès. Clar, no passa res, el 2%, 30, 40 anys. I aleshores semblava que el que no s'endeutava era tonto, eh? Vull dir, en el bon sentit, vull dir, hombre, com és que no t'has comprat un pis? Com... I aleshores, clar, què
pis,
passa?
Pis, cotxe
que...
i segona residència.
Ah, exacte, i aleshores et feia en una tassació, no es preocupi, que també li farem aquí, clar, i ara resulta que tu ets el desnonat, no?, com si diguéssim, sí, quan sí. Realment els altres et van fer la tassació. En conseqüència, jo crec que aquí, doncs, tots vam entrar en una espiral, que és l'espiral del deute, no?, i aquest espiral ens està castigant.
Jo hi ha una cosa que m'ha cridat, en aquest cas el felicito, perquè almenys parla de solucions, perquè hi ha molts llibres d'economia, molts economistes que parlen de lo que ha passat, la crisi, la valoració de la crisi, vull dir, llibre hi ha un grapat, però ningú parla de què s'ha de fer. Vostè, per exemple, parla, en aquest cas, fa propostes i analitza i valora les mesures de Mariano Rajoy. Per exemple, ell ha pujat impostos i vostè defensa el contrari, diu que s'han de baixar.
Clar, és una qüestió, diguem, de curt
termini. Però aleshores, permeti'm, per què ells... què és, que el Ministeri no han contactat... per què la política que fan és la contrària a la que vostè, per exemple, i d'altres economistes farien?
Bueno, i que ells deien quan estaven a l'oposició, precisament, vull dir, és que ells deien aquest mateix...
Sí, bueno, doncs aleshores què passa?
Sí, que quan arribes cap allà al govern central, a la Moncloa, doncs et trastoques una mica, no?, mentalment, per dir-ho d'aquesta forma. Jo crec que allà hi ha algun virus,
bueno, si tens Merkel, que et fa el dictat...
Exacte, però l'Àngela d'alguna manera no viu el que seria la realitat del carrer. Jo crec que aquí, en definitiva, si tu augmentes ara, per exemple, l'últim trimestre, han augmentat els ingressos tributaris per part de l'Estat, però això serà, diguem, un espejismo, perquè a partir d'ara què passarà? Que hi haurà una rebaixa. Per què? Perquè, evidentment, la Paquita, de la qual jo enrono amb el vídeo, la Paquita aquesta, doncs, evidentment, té que posar fora, té que acomiadar les dues empleades que té, i a continuació amb un IVA del tipus del 21%, té que baixar la persiana, però és que aquesta baixada de persiana la estem veient als carrers, al nostre barri, a les botigues. Per tant, en conseqüència, què vol dir? Que s'està castigant el que seria a la classe empresarial, la petita i mitjana empresa, que d'alguna forma tira del carro. Què és el que jo dic? Hombre, baixa els impostos, aleshores, nosaltres tindrem un dèficit, però aquest dèficit el tenim que consensuar precisament amb la Unió Europea, amb la Troika, i li diem, escolti, ara perdrem durant 2 anys dinerets, però al baixar impostos animem a les empreses a que treballin més, a que venguin més. La gent cobrarà una miqueta més de renda, perquè l'impost sobre la renda el baixarem també, tindrà més diners, més renda disponible. I aleshores què passarà? Que menys IVA i més renda, la gent consumirà més. I això què vol dir? Que les empreses aniran cap endavant. I després, si hi ha moltes empreses que van cap endavant, ja amb els mateixos impostos recaptarem més. Aleshores què es tracta? D'alguna manera controlar un dèficit que seria un dèficit ben preparat, ben estudiat per reactivar l'economia. Però vull dir, això és el que no fan. M'explico o no m'explico?
Sí, parlava de la petita i mitjana empresa, que com vostè diu és la que està, la que està desapareixent a marges forçades. Ahir li preguntava al senyor Josep Vilarassau, cosa que perquè em consta que moltes caixes i bancs, sobretot que algunes caixes, doncs les pòlisses de crèdit no les renoven perquè tenen ara mateix molt risc, però tenen risc pels bancs que en aquest cas han comprat i aleshores les pòlisses de crèdit no les renoven. Aleshores ja em deia que això era circumstancial, que depèn de si hi havia risc, el banc, en aquest cas la caixa, el banc, doncs no renovava perquè hi havia possibilitat de risc, cosa que fins a aquell moment ho havien fet, perquè hi ha gent, hi ha moltes empreses, petites i mitjanes empreses, que conec, doncs que fins llavors no havien tornat una lletra, és a dir, renovaven sistemàticament les pòlisses de crèdit. Al no renovar-se les pòlisses de crèdit, aquestes petites i mitjanes empreses han tingut que tancar o fer fora a 3-4 treballadors per falta de crèdit. I li vaig, a continuació, li vaig preguntar sobre el que passa amb molts bancs i, en aquest cas, el sistema bancari, que ell em va dir que no li constava, o si més no, no estava demostrat, que agafessin en aquest cas, el diner del Banc Central Europeu a l'1% i que ells tinguessin un rèdit comprant deute del 5%. D'aquesta anàlisi que li acabo d'exposar i que li vaig exposar al senyor Vilarassau, vostè què n'ha de dir?
Jo el llibre l'explico, precisament aquesta situació.
Per això li pregunto.
I a més els meus alumnes m'ho van comentar, que s'estaven raonant, i al sortir de classe vaig acabar de sentir aquesta interessant entrevista. No, hi ha una qüestió, vull dir, al dia d'avui estem aproximadament, jo crec que amb uns 350.000, 360.000 milions d'euros, que són els diners que la banca espanyola ha subscrit de deute públic. Quan ens reunem de deute públic, aquests diners, en lloc d'estar al sistema empresarial, a l'economia real, clar, els bancs diuen, a veure, jo en aquí tinc un risc perquè li deixo aquests diners amb aquesta empresa i aquesta empresa em pagarà el 8% o el 9%. Però el que passa és que jo tinc que posar gent que controli les seves finances, el seu balanç, i això potser hi ha un risc i tal. En canvi, no tinc gent, per tant, vol dir que d'alguna forma aprimo la meva plantilla i aleshores poso els diners amb deute públic al 5%.
Però això es fa, no?
Això s'està fent, home, d'una manera clara.
Perquè li vaig preguntar ja, i em va donar la sensació que em va dir que li havia de demostrar.
Home, no, s'està fent, però vull dir, això es pot veure per el que seria la subscripció de deute pública per part de la banca espanyola, això d'una banda. Després, d'una altra banda, les últimes dades que jo tinc és que les empreses de l'IBEX 35 tenen un endeutament bancari de 277.000 milions d'euros, 277.000 milions d'euros. I després hi ha el tema del crèdit immobiliari, per tant, vol dir que, en definitiva, ja no queda crèdit per les empreses privades. I les empreses privades són les que necessiten el crèdit perquè fins ara han tingut capacitat de resistència financera, però ara la capacitat de resistència, després de 3 anys de crisi, exacte, se l'han menjat.
Vostè parla del llibre que l'increment de l'IVA l'hagués fet més tard, no ara, l'increment de l'IVA.
Clar, i poso l'exemple de l'Àngela,
Exacte. Exacte, ho va fer més tard. Alemanya ho va fer quan va començar a sortir de la crisi. Un recordo, Alemanya, que va fer un govern de concentració. Sí, a tothom se li escapa. Sí. És una cosa que des d'aquí sempre hem demanat, però, evidentment, aquí tothom tira pel dret. Però Alemanya van manar. Schröder i Merkel van estar un grapat d'anys fent polítiques conjuntes. I després vostè parla, que m'agradaria que ens expliqués, vostè apunta que una de les coses que s'hauria de fer és aplicar el pressupost base zero. Què és això?
El pressupost base zero és allò que ningú vol fer i que es tindria que fer, amb el sentit de que cada any, en lloc de dir, escolta, aquesta despesa l'incrementem amb un 5%, amb un 3% i tal, no, parteix de zero. Pregunta't si aquesta despesa té que existir o no té que existir. Això què vol dir? Que només persones de fora, que siguin alienes a la realitat, poden venir, per exemple, a mi, a l'equip de versió RAC1, em diu, escolta, hem de retallar el nostre pressupost. Molt bé. Clar, si vosaltres teniu que retallar el pressupost, direu, hombre, aquesta despesa, que clar, això es té que incrementar una miqueta, això tal qual. Jo vinc des de fora, jo d'una manera fred, coneixent una mica el programa, però vist des de fora, jo miro i dic, escolta, hi ha aquesta despesa, aquesta despesa, aquesta despesa. Jo dic, escolta, aquesta despesa, per què la teniu? Bueno, no, perquè és una despesa que, aleshores, d'alguna forma, et qüestiones la raó de ser de la despesa. Què vol dir? Que jo ja no és que estigui retallant una despesa, és que l'estic suprimint. Clar, anem ara a lo que seria a l'aparato estatal. A l'aparato estatal, què passa? Que si jo aterro en allà, dic, escolti, aquest cotxe fora, aquest xòfer fora, aquesta despesa fora, aquests diners fora, aquest sopar fora, això fora. Clar, el de dintre em dirà, escolti, això ni se li ocorreixi que d'això. A mi em passa que sempre que vaig a un restaurant bo a dinar o a sopar, sempre hi ha cotxes oficials. Avui també,
M'explico, perquè, no? Perquè no saben aparcar-los.
Mm. No, bueno, també hi ha un tema de cultura.
Els pàrquings estan
no,
plens.
Sí, però avui estan anant allà als Saudis, que d'això i tal, d'alguna manera.
Al carrer, però amb aquests, no, els de la zona blava no hi passen. És
no,
curiós,
no
perquè
hi passen. No,
tu sí que t'hi passen, és més, toquen l'altre dia, vaig enganxar un que em tocava el capó, per veure si el cotxe estava calent o no. Havia de demostrar-li que acabava d'arribar feia res, dos minuts, i havia anat a buscar la màquina que estava a la
quinta punyeta. Clar, jo aleshores diria...
I tocant el cotxe va dir, està caliente, va.
Jo, Toni, diria, no es tracta de veure si el cotxe el posem a aquest pàrquing o a l'altre que es cobra més barat o no. Escolti, vostè no pot anar amb metro al dinar aquest? I vostè, en lloc d'anar a dinar a aquest restaurant, no pot anar a dinar al bar de sota, vull dir que acabem abans. O, escolti,
bueno,
jo,
però si han de parlar
a vegades
de...
porto una llauna al despatx, per exemple, una llauna al despatx de sardines o de tonyina i tal, amb un llonguet, una llauna, escolta, fabulós si tenim un dinar de treball, això sí que és un autèntic dinar de treball.
Parla de Bankia, una entitat que va arribar a ser la quarta financera més gran del país i que de la nit al dia es va enfonsar completament. Això va ser el 23 d'abril del 2012. El president de l'entitat explicava als seus consellers que el Banc d'Espanya havia aprovat el pla de recapitalització. Vostè em parla del cas Bankia. És veritat que va estar a punt d'acabar en mans de CaixaBank, el que és la Caixa, i li pregunto, fent ara ciència-ficció, sí. Però si la Caixa hagués accedit a quedar-se a Bankia, on seria ara la Caixa?
No, jo crec que la Caixa l'hagués sanejat, vull dir, la Caixa és una entitat...
Sí, l'hagués pogut absorbir i tirar endavant?
Sí, perquè vull dir, el problema de Bankia, que a més jo aquí vaig anar molt, diguem, de molta cura, perquè vull dir, qualsevol relliscada podia ser mal interpretada, ho vaig treure tot del que eren els informes que s'havien presentat per part del propi Consell d'Administració, fins i tot no vaig posar les retribucions dels consellers per no fer més llenya, però en qualsevol cas jo crec que la Caixa té una capacitat per absorbir, perquè Bankia no va ser una mala gestió des del punt de vista de gastar més del que s'ingressa, sinó que és, diguem, el criteri amb el qual tu valores el crèdit que has donat. I aleshores, al marge de que podia veure massa despesa, és a dir, molt conseller, l'amic, compte, i ara podem dir, escolta, i 26,1 milions d'euros de crèdit al senyor Díaz Ferran, també.
Ara hi anava jo amb Díaz Ferran.
Però vull dir que en qualsevol cas va veure una, diguem, una ponderació bastant extrema del que era el crèdit que tenia Bankia. I aleshores aquí, això és el que li va provocar aquest canvi que va ser com conseqüència de la reforma financera. La Caixa hagués pogut absorbir, des del meu punt de vista, tranquil·lament a Bankia, que era Caja Madrid amb la capçalera.
Ara que parlava d'empreses, el llibre anomena un grapat d'empreses i analitza com s'han gestionat aquests últims anys. Parla de models excel·lents, com Inditex o Mercadona, i d'altres models que podríem dir desafortunats, com el Nueva Rumasa o Spanair. Dos empreses, per cert, que tenen un nom comú, el de Gerardo Díaz Ferran. Aquest home surt a totes les salses, no? Vull dir, allò, sí. L'empresa on destapes que hi ha merder, ell
sí,
hi és.
Sí.
Què ens pot dir de l'expresident de la COE? Aquesta forma de gestionar. On està? Per exemple, el llibre parla d'Spanair, a l'època gestionada durant alguns anys per Gerardo Díaz Ferran, i vostè explica que era una companyia aèria que prometia com a rival d'Iberia, però no va quallar. Què va fallar amb Spanair?
Bueno, jo crec que Gerardo Díaz Ferran, i no perquè ara estigui en això, però jo ja ho he dit moltes vegades, en Gerardo Díaz Ferran, més que ser un empresari, és la típica persona que s'ha aprofitat de tema de concessions, de tema de relacions, etcètera, etcètera, que això no és el mateix que ser un empresari. Spanair, quan es va ficar a la Generalitat, jo crec que es van equivocar, perquè era una empresa que tenia un patrimoni net negatiu de gairebé 600 milions d'euros, perquè tenia unes pèrdues totalment brutals, i aleshores jo crec que Spanair, jo, el primer contacte que tinc amb Gerardo Díaz Ferran, per dir-ho d'aquesta manera, va ser l'any 2003, jo demano els comptes anuals i m'envien els comptes anuals del registre mercantil i els veig que estaven fets a mà, la memòria estava feta a mà i el balanç fet a mà. I aleshores jo recordo que la persona que m'ho va donar, jo li vaig dir, escolta una cosa, jo t'he demanat els comptes anuals, no t'he demanat aquesta birria, i em va dir, és que això és el que ens dona el registre mercantil. I a partir d'aquest moment, jo això ho vaig ensenyar durant diversos anys, 2003 i 2004, a diferents conferències a indrets d'Espanya, que deia, escolti, i aquest senyor es postula com futur president de la COE. Miren aquí el que fa a nivell de comptes anuals, perquè, clar, quan jo veig uns comptes fets a mà, ja d'alguna forma em puc imaginar l'empresa, que era una mica xapussa, per dir-ho d'aquesta forma. Això és el que hi havia, i vull dir, clar, evidentment després ha vingut tot aquest, diguem, seguit d'esdeveniments.
En canvi, passa de parlar d'empreses d'èxit, que en algun cas n'hem parlat aquí al programa, Inditex, Mercadona, l'Adam... inclús parla del Real Club de Tenis Barcelona?
Sí, perquè jo crec que el Real Club de Tenis Barcelona...
Bueno, perquè vostè va ser tenista, no?
Sí, bueno, una mica, però jo no sóc una gran figura tenística.
Bueno, però vull dir que em sembla... li anava malament. No, però...
em sembla que és molt correcte que en un moment donat que ens reunim tot malament i que l'esport, per exemple, està tan malament, a part d'enraonar del Barça, i a més de significar...
I de l'Espanyol?
No, de l'Espanyol molt poquet, enraono.
Ja,
i de la seva millora de gestió econòmica i financera, jo penso que és important reconèixer que un club que el 90% dels seus recursos financers són finançament propi, és un club dels que no hi ha gaires. Per tant, que sàpiguen, que es coneguin aquests comptes, que jo crec que en definitiva també hi ha aquí al final, bueno, ara jo amb aquesta reflexió que el gran Toni està fent, arribo també a una conclusió. Estic posant com referències a empreses de Barcelona i a empreses catalanes, a entitats catalanes, que vull dir, aquestes marquen el pas. Per tant, vull dir, també és un orgull afegit, no, en aquest cas.
Bueno, i ens hem deixat parlar de Grifols, que ara mateix és l'empresa més valorada a l'IBEX 35
i que
ha amenaçat en marxar,
sí,
cosa que seria una gran...
Va prendre el senyor Víctor Grifols una decisió que va ser aquella de no repartir dividendos aquest any, i bueno, es tenia que entendre, jo la conec bastant bé perquè a classe l'estudiem amb els alumnes, i vull dir, Grifols és una empresa que sap molt bé el que s'està fent i una empresa també de bandera catalana.
El problema és un pou d'aigua, que es veu que se'l reparteixen amb una altra empresa i demanen aigua, i es veu que la cosa... Hi ha un problema amb l'aigua.
I potser se'n vagi a Gibraltar.
Bueno, espero que no se'n vagi. No. Això és el que es tractaria. Professor, ha estat un plaer. Moltíssimes
gràcies.
Gràcies a vostès. Ja la proposen de conseller d'Economia.
No, jo políticament gràcies, però no gràcies. De tot cor, que d'això un plaer tremendo. Gràcies per rebre'm aquí.
Deixi'm recordar que el seu nou llibre és Espanya s'escribe con E de endeudamiento. Professor, repeteixo, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Toni.
I el seguirem escoltant a la nit a RAC1 amb el Xavier Freixas.
Un plaer tremendo.
Igualment, com sempre. Gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.